Internacional, la darrera hora ens acosta a l'OTAN, que ha interceptat un quart míssil iranià a Turquia. El Ministeri de Defensa del país ha anunciat que els sistemes de defensa aèria i antimíssils de l'Atlàntic Nord l'han interceptat. Arribem així. A les 5 i 4 minuts tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que la periodista Clàudia Darder s'ha estrenat al món dels versos amb el poemari Com una cussa.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Amb aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui ho fem amb en Toni Cardell, que s'acaba de menjar un rubial de xocolata i és feliç, l'home, Anna, certament. El control tècnic aquí, un home feliç, ja ho notareu amb ses tecles, i també en companyia avui de la nostra companya i poeta, Clàudia Darder.
Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar.
La periodista Clàudia Darder té un alter ego poètic que acaba de presentar en societat en Com una cussa, un recull de poemes que parla del desig que insisteix i colpeja amb força fins i tot després de la pèrdua, del desencís o de la desfeta d'una idea. És el deliri d'un cos que anhela un altre cos, de la carn vol carn, com escrigué Ausiàs Marc segles A, i que no en troba. Aquest primer poemari és una exploració de la joia, de la possibilitat i de la correspondència en totes les seves formes. Un recorregut, diuen, per espais viciats, impregnat de saliva i d'angoixa que s'adhereixen a la pell com una malaltia. És també la certesa que el desig no s'extingeix mai del tot i que els instints i les pulsions que cremen dins el cos acaben trobant sempre la manera d'obrir-se pas i d'expandir-se. Temes tots interessantíssims que volen comentar en profunditat a la neopoetessa Clàudia Darder.
En profunditat.
La sentien riure. T'ha agradat aquesta presentació que t'ha fet en Xisco?
És que me'n volia anar perquè dic, no, però és que sigui per mi tota aquesta presentació. Aleshores, hi ha un poc... Aquest, exacte, sí. La part més poma de mi ha sortit i diu, adéu! Benvinguts a Tentot, fins ara.
Benvinguda tu, com
no,
estàs?
No, gràcies. No és el meu millor dia, he de confessar. No passa res. Però bé, si me veig en algun moment flaquejar de sabou amb moc o d'alguna cosa, tenc com a... un renou les hores també constant. No sé, aquesta primavera m'ha desbaratat totalment. Però bé,
però bé, tens un poemari,
resistim,
tens un poemari per guarir-te.
Això espero. Sí. Tu trobes que guareix?
Clar. Xisco, tu què trobes?
Jo crec que sí, però m'ha fet gràcia algunes de les entrevistes que ja feien a Clàudia Darder, on ha parlat del desig femení, no sé si en primera persona, o a través d'aquest alter ego poètic que has creat en aquell llibre, i m'ha fet gràcia que diguessis que el desig femení també pot ser brut, perquè és una d'aquestes coses que fins ara ningú s'havia atrevit a parlar a casa nostra. A Europa ja fa temps que se'n parla, però aquí, qualcú conegut en cari llinatges, com les clars de la Clàudia Darder, ningú havia fet aquesta passa. No sé si era necessari, si tu te senties que necessitaves obrir aquest camí, aquesta espurna, cap al desig femení una mica més concupiscent?
No sé si necessitava obrir alguna cosa. Senzillament és, també, és a dir, les narratives breus que he publicat a Orlando també eren... ja anaven una mica explorant què passava amb el desig quan no acabava de quallar quan aquesta Khan que volia Khan no trobava l'altra Khan, no? No sé, m'agrada el que dius, no sé si és cert o no, però jo, la manera que tenc com de viure-ho, no? Per mi és una part molt important, el desig, eròtic i no eròtic, entenent també el desig com una manera de sobreviure. No?
Sí, perquè veiem en aquest poemari, com diria mo mare, hi ha molta cosa verda, però també hi ha certa... també hi ha certa profunditat i parles de diferents tipus de desig.
Sí.
Que no només és el desig de la carn, també és el desig de la tranquil·litat, de trobar l'altra persona, i que de vegades aquesta correspondència no hi és, que és encara pitjor, crec, no trobar la correspondència d'una carícia que no trobar la correspondència d'una horitzontalitat.
No, totalment. Totalment. Aquest poemari evidentment neix de, o vol explicar un trencament, no? Un trencament d'aquesta correspondència que dèiem, o d'aquest bloqueig perquè la correspondència pugui anar bé, no? És com un jo poètic mira algú que li està donant l'esquena en el principi del llibre. I aleshores tot això és una cosa com a molt estreta, no? És a dir, les emocions, els pensaments, no? Que per això la primera part se diu deliri, és com a, tot com a molt contundent, que ressona allà mateix, que és com a, que te mareja, que te pega la febre, i és aquesta cosa de aquest desig que vol sortir que no pot, no? Aquest desig que està bategant i que està ressonant ell mateix allà de dins perquè no té perquè no pot escapar-se per enlloc, no? I per això jo crec que el fa greu. El fa, pot ser violent, obsessiu, totes aquestes coses que...
Brutancho, si m'apures, també és l'últim moment.
Brutancho, però el desig sa, també pot ser molt brutancho.
Clar, és que ho ha de ser.
Per favor, doneu-me desig al brutancho,
no,
que sí.
No, el desig o el brutancho no serà.
És que no serà, si no.
M'ha fet gràcia perquè heu parlat de poesia en aquest sentit de referències, però sempre amb homes. N'has trobat en dones, també?
Sí, man, jo, és a dir, per començar... amb Safo de Lesbos, que ja tens el llibre que va traduir Eloi Creus, que crec que és de proa l'edició, i Desitjo i Cremo. Vull dir, és que allà tots són, encara que siguin fragments, tot allò és passió pura, saps? És desig cremant, vull dir, tot és tens. No sé, és un, de fet, crec que el llibre comença amb una citació i un dels poemes també està encapçalat per una citació de Safo de Lesbos. I, no sé, començant per aquí, saps? Sí. Vull dir, és que ja m'ho anem molt enrere en els temps. Vull dir, jo crec que les dones n'han parlat. El que passa és que a les dones ningú ha interessat, ningú els ha interessat escoltar-les, saps? Que no és el mateix. Jo crec que sí que han escrit. Maria Mercè Marçal també ha escrit moltíssim sobre el desig. I Cristina Peris Rossi, que està aquí, també n'ha escrit un munt. I jo crec que sí, que s'ha escrit. I que, de fet, és que jo... no hi ha llegit tant d'homes poetes que me parlessin del desig. Vull dir, a mi m'han acompanyat dones durant l'escriptura i l'edició i reedició del poemari. Sí.
Jo he patat en la Clàudia Darder que, com que ella tenia una mica de moc, que jo li faria de rapsoda, la cita de Safo de Lesbos, a la qual fa referència just en el començament del llibre, clar. Diu que tens en ment que m'esquives i em deixes tremolant d'un desig que els genolls cega.
Clar, és que això, vull dir, és tot tremolador, no?
No, si dones parlant de desig, torn en el començament d'aquesta conversa. Dones que parlen de desig, n'hi ha hagut, i moltes, i ho han fet beníssim. El que me sorprèn és algú conegut. Algú del meu redol. Algú...
Sorprèn, és com si jo t'ho contés a cau d'orella i dius...
Evidentment, que supos que fins a quin punt, per una lota com tu, que jo mai t'havia sentit parlar amb aquesta franquesa del teu jo poètic, fins a quin punt t'ha costat despullar-te davant companys que ara, quan te llegeixin, tindran, encara que sigui un jo poètic, no hem de personalitzar mai en sa persona que escriu, però una mica o molt de tu sí que hi ha aquí darrere.
Sí, però no m'ha costat, no m'ha fa cap por, perquè que qualsevol cosa que escrivim, que creem...
O no ens ho sentit de por, sinó ens ho sentit de vergonya, que també a vegades és posar-nos...
No, tampoc. No, la veritat és que no. Me preocupa més que el relacionin, és a dir, que hi hagi una espècie de com tendència a pensar que tot això d'aquí és jo. Saps? És a dir, que evidentment, hi ha una, vull dir, ho he escrit jo, tots carregam el que carregam, i això neix per alguna cosa.
Hem d'aprendre a dissociar.
Sí.
Jo poètic d'autor.
Exacte. Però no me fa cap por. No me fa cap vergonya, tampoc. És a dir, és que me fa... el que em fa pudor és que la gent m'empagueix, la gent que s'empagueix, saps, en aquest sentit, com una cosa de que se contamini, és que, si no, a mi m'agradaria parlar...
Però s'ha empagueït qualcú?
No sé si s'ha empagueït qualcú. M'he trobat gent que m'ha dit, ai, això que dius aquí, com m'ha fet vergonya i et giro, no? Però tampoc no tanta.
Familiars?
És que la meva pregunta no sé si l'ha llegit, la veritat, i no sé tampoc, potser si ho haurà, si ho haurà entès, però no. Per exemple, mon pare, que era una persona que jo... bé, més que me fes por, vull dir, mon pare no ha llegit mai poesia, aleshores era una cosa que... Però no, només me va dir que s'havia llegit en un capvespre, i jo vaig dir, bueno, pues mos alegrem tots.
I en quin moment vas decidir que aquests textos havien d'agafar forma de poemari i publicar-lo? Perquè, clar, són dues coses. Tu pots tenir clar que tenen un punt d'obra conjunta i després fer la passa d'anar a parlar amb un editor, en aquest cas en Pau Badell, de dia edicions, i publicar aquest com una cursa.
Clar, això té... És a dir, aquest textos fa molt de temps que s'estan dient, és a dir, fa un any i mig que jo estic recitant aquest llibre sense que aquest llibre hagi sortit publicat, perquè fa un any i mig en Joan Tomàs Martínez Grimalt li vaig enviar un document perquè jo estava escrivint i realment pensava que allà hi havia alguna cosa, que no eren com aquestes, aquests moments d'escriure pot ser més esporàdics, no? Jo que no ho tenc com una cosa professional, que no escric a la millor cada dia, quan vaig estar sense feina durant una temporada, un mes de febrer vaig acabar de fer feina i després vaig estar gairebé un any. Clar, aleshores allà va anar molt de temps... molt de temps lliure, Xisco, al final, vull dir. I aquí jo li vaig enviar un document i em va dir, no sé si ho saps, però tens un poemari entre les mans, no sé si t'ho has plantejat. Clar, jo mai havia escrit un poemari, que no és el mateix que escriure poemes, o que escriure, vull dir, una cosa és fer un recull de relats o un llibre de relats sobre un tema concret, una cosa amb una consistència, amb una coherència, amb un fil conductor, no? Clar, jo això no ho havia fet mai. Jo escrivia perquè escriure me divertia, perquè a vegades m'inspirava, perquè a vegades ho volia fer, perquè a vegades m'ho demanaven, per lo que sigui. I clar, i m'ho va dir, i també m'ho va dir, tens la possibilitat de presentar-te un parell de premis, si te ve de gust. I un d'aquests premis era el Premi Salvador Iborra, que organitza l'ELC. Lo interessant del Premi Salvador Iborra...
Que vas quedar finalista, per cert.
Sí, lo interessant d'aquest premi és que no te donen un guanyador i ja està, sinó que fan uns finalistes, que quan se diuen els finalistes, en principi ja se sap el guanyador, en principi no, en total seguretat ja se sap el guanyador, però conviden aquestes 6, 7, 8, 9 persones finalistes a fer una espècie de colònies, on te fan tallers de recitar, no me'n recordo qui me'n va fer, tallers de recitar, un taller de música d'espai sonor que me'n va fer en Joan Vila, en Joan Tiquat, no? Que aleshores, bueno, va ser una experiència molt xuda, que comparties lloc i espai i els textos i els poemes amb gent jove com tu, perquè és per menors de 30 anys, aleshores jo l'any que vaig quedar finalista era el darrer any que me podia presentar, per tant, va anar com a tot molt rodat. Clar, aleshores, no guany, però que guanyen a sa xapat, quan, per cert, amb un poemari que se diu Cap Part, que sobre sa interrupció de sembràs voluntària, que el vos recomano també. Clar, aleshores, tenc un llibre que no sé què fer-ne, i a mi això d'anar a un editor me fa com a... No sé, me fa molt de respecte, tot i va estar finalista. Aleshores, no vaig fer res. I vaig, com que havia recitat a l'amor l'andada, havia recitat en el castell poètic, doncs anava recitant a diferents llocs. I en un d'aquells llocs hi havia en Pau. I en Pau, en Pau Badell de dia, me va demanar per favor que li enviés el material, i jo li vaig dir que no. Però en Pau va insistir un poquet, que molt, se li permet com a editor.
Molt Claudio Darder, d'altra banda.
No, molt Claudio Darder, eh? No, i al cap d'un parell de mesos van tornar a coincidir un altre recital a Pollença i me va dir, Clàudia, envia'm això que ho publicarem. I jo, d'acord, i ja després de ses reflexions, no, però jo pensava, si no ha guanyat el premi, potser no s'ha de publicar, no? Que és una tonteria, perquè el jurat podria ser un altre i hagués pogut guanyar, o podria no haver estat ni finalista amb uns altres poemaris competidors, per dir-ho així, sense voler entrar en això. Però bé, són coses que a vegades te plantegen. Jo què sé, jo no estava dins d'aquest sistema, jo no, ni estava, ni sé si hi estic, no? Aleshores no sé com funciona, no sé què has de fer, i malgrat conèixer la gent, perquè he estat molt de temps periodista de l'àmbit cultural, bueno, no sé, jo, anar a demanar-li qualsevol que m'ho publiqui alguna cosa, era com, no sé...
Això sí i, que te fa vergonya.
Sí, això sí que... Me fa més vergonya això que no dir-te... Vine aquí que no sé què, sí. Saps?
Clar, de fet, parlaves d'aquests periodista, també saps que de tot se'n fa titular, es del Diari de Mallorca, era Tenim la nostra part animal molt domada, i jo te volia demanar si escriure sobre aquest desig és la teva manera de treure'l de sa gàbia on el tenies ensinistrat, en aquest desig.
És una d'elles. Hi ha moltes d'altres, perdó, per on deixam l'animal no domat, no? O intentam...
Jo som aquí per escoltar-te.
Deixar de domar-lo. Bé, el desig, si se pot controlar, si se pot domar, jo crec que no deixa de ser desig, no? Crec que això ho de Nana Pazos a un podcast de ciberlocutori, Nana Pazos és una escritora... de Catalunya, que és de Barcelona, i de si se pot domar, no? Si se pot domesticar el desig, no el desig. L'animalitat, jo crec que sí que, bueno, en el final, vivim en societat i no mos anem ensumant els cursos com fan els cursos, no? Jo crec que això ho hem d'agrair un poc, però també crec que hi ha moments o parts de nosaltres que no coneixem, que no ens han ensenyat que està bé conèixer-les i no ho sé, i d'aquí venen moltes frustracions, no sé, és que no sé per on encaminar aquesta pregunta tan ampla, és la veritat, Xisco.
Pots encaminar-la cap allà on
vas
vulguis.
Vas bé, sí.
Però també he de dir sobre les entrevistes i titulars que m'encanten, perquè jo quan va passar això del llibre vaig dir no pots dir-li cap periodista a mi que titular no sé què, perquè només faltaria, no? El que me fa ràbia a mi. Però sí que és cert que, com que sé com funciona, a vegades s'escapa tot del tema del llibre, no? Jo no sé si aquest llibre parla tant d'instint animal domesticat o no domesticat, per exemple. Allò és una conversa que se va donar i va sortir titular que perfecte, que m'encanta i que endavant, no? En el final, per alguna cosa han de servir les entrevistes, si no és per cridar l'atenció. Així que...
Jo ara recomanaria que si qualcú dues nins ajudo o valet, que ara davallin el volum, ho dic perquè pot ser, el que llegirem, no és per menors de 18 anys, però clar, ja que tenim aquí na Clàudia Darder, poetessa, autora de Com una cussa, publicat per a Dia Edicions, el poemari es diu així, hi ha un poemari que diu pix i d'entre les cuixes m'arriba la ferum que has deixat. M'arrossec com una cussa amb el morro en terra. Em toc i tot put d'aquesta olor teva que encara m'entabana. I llavors hi ha un altre que m'ha encantat, parlant de sa boca de s'enamorat, o de s'amant, no sé per què està enamorat, on l'alter ego poètic, en el Claudio Darder, escriu «Tens una boca fonda, planíssima de paraules profundes, propositiva, interrogativa, d'enraonament il·lustrat, pura com la clarecia, puríssima. Tens una boca que és un baciot i m'ofega. N'hi tens endins, enmig de la gola, arran del vòmit. Suportaràs les glopades pudentes de llet que et deixaran pòsit als pulmons. Faràs mala via, tossiràs. Tornaràs a enviar-te la saliva mocosa des d'on faig braçades per escapar. Consentiràs aquest mal abans d'abocar-te a l'abisme, de despertar-te i no tenir, damunt la llengua, de mi, cap engruna». Això és Clàudia Darder, Com una cussa, a Dia Edicions. Clar, parlant de desig, és un dels eixos d'aquest poemari, però si jo no vaig errar per el que he llegit, és a dir, el fet de posar-se a escriure neix de diferents coses, has dit que tenies temps, perquè eres a l'atur, però també neix d'una història concreta.
Sí. Neix de...
Pots, un momentet, que jo faci la pregunta,
no vol dir
que estiguis obligat a contestar-me.
Neix d'una història. Neix d'una història de... neix d'una obsessió... literal, no? I evidentment que neix d'una frustració també, no? D'aquest vol algú i que no te vulgui. És que no n'hi ha més. No, vull dir, és que això és tan senzill. Després amb això pots fer moltes coses, pots fer cançons. Jo he fet un poemari, però crec que lo interessant, més que... que nesqui d'aquí, és també l'evolució del jo poètic. Que crec que, per exemple, així com és tu, en el que se dirigeix en el principi, és això, una, com una cosa molt estreta, un tu que no te miren els ulls, no, sinó que l'has d'anar a cercar, no? Que és... te cal conscient que partiràs, no? Com te n'aniràs, o t'escric perquè te cerqui, perquè te vull matar... És com aquesta cosa, tot estem d'anar perseguint alguna cosa. Ara, a mi m'interessa també el viatge que fa el jo poètic, no? Que és que com que se calma. Vull dir, tot això... després arriba un lloc que jo crec que és l'aprenentatge que hem de fer tots quan som, quan ens donen carabasses, no? Que és així com se diu, o no ens donen carabasses, sinó senzillament no...
O que no és no, i de vegades...
Que
tu vulguis estar en qualcú, si aquella persona no li ha nascut el mateix desig, és molt complicat. Jo entenc que és complicat de gestionar, però...
Per
no pots obligar... Ho deia Borges, hi ha verbs que no se poden conjugar amb imperatiu, llegir i estimar.
Són
aquests verbs.
Exacte. Aleshores, jo crec que lo interessant també és l'aprenentatge que fem, no? Que m'enduim de tot això. I jo crec que en aquest cas el jo poètic intenta trobar la salvació també des d'aquest impuls, no? Des d'aquest desig de vitalitat, no? Que és quan el desig pot ser més eròtic o millor que per mi és en el principi, que és un desig eròtic ja t'ha de com molt obsessiu en aquest moment, com que desapareix un poc per donar pas a una espècie de fe, no? Per donar pas a una espècie de confiança, autoestima, com mirar-se en el mirall, retrobar-se a si mateixa. Jo crec que això també és part del poemari, no? I també és interessant, i no només sa vida és carn, que tot i que mos encanta, i que hi ha de ser, i que hi ha, per molta gent és molt important.
De fet, avui comentàvem una enquesta
ja,
del
FIS. Ja, ho he sentit.
Que deia que per molta de gent, un 60 i busques, és importantíssim que hi hagi aquesta comunió amorosa i sexual,
sí,
per poder gaudir, sí, en el llit, senyal de que el desig és important, però també el desig correspost i que pugui funcionar, sí, sí, en dos sentits, també.
Sí. I, aleshores, aquest jo poètic de com una cussa en el final, que és una cosa que comentaven en Miquel Perelló i en Joan Tomàs a la presentació del llibre que varen fer a Pobla, és que és tu en el que mira en el final, el jo poètic, ja te torna la mirada. És a dir, és com si ja haguessis... És com si haguessis après a estimar, saps? O com si haguessis après a... no aprendre a estimar, però sí, aprendre a estimar el desig que te correspon, saps? No perquè no puguis aspirar a un altre, sinó perquè a vegades hem de canviar on posar la mirada. No?
I perquè tu el tries, no me sorprèn, a mi m'agraden molt les dedicatòries que se fan en els poemaris, en Àngel, ésser brau que em fascina. Això vol dir que també se pot aprendre a estimar o també se pot aprendre a desitjar, i que un no pot anar molt de sis.
I que el desig arriba quan menys t'ho esperes, i que el desig també és sorpresiu, i que no només el tries tu, que tu tens moltes coses a dir sobre el desig, no? Però no... Vull dir, també hi ha aquesta part de deixar-te anar, no? Quan deixes de concentrar-te en la persona que te dona l'esquena, el desig apareix sol i lliure i ferotge, també.
Però a vegades entestar-se amb una persona que te diu que no, te tanca dins d'una habitació que no te permet veure
totalment,
que hi ha altres opcions.
Totalment. Aleshores, per mi era molt important que el llibre també donés a entendre això, que la part del deliri ja mos agrada, no?, aquesta cosa com difícil, complicada, i que no, que jo crec que mos agrada, però no és agradable. És a dir, són moments on ho passes molt malament, saps?, quan una cosa no funciona, quan una cosa no va com tu vols. Però també vol dir que quedes clar que sí que hi ha una manera, que sí que hi ha uns ulls que te miren com tu vols moltes vegades, no? O més que com tu vols, que quan te miren també fan que els teus llueixin i brillin, saps?
Per tant, ha estat un exercici terapèutic en aquest sentit.
Hi ha part que sí.
Jo estic esperant el segon poemari. Els dels ulls que te miren com tu vols que te mirin.
Si això és el que esperes, no et separ dos d'aquest, encara que vendrà. Si en ve un, si ves que està venint, no serà molt més feliç.
És a dir, la infelicitat és molt millor matèria literària que no pas la felicitat.
Bueno, tampoc no sé si estic d'acord amb això. Crec que
jo és que poemaris feliços que no passin per Damoc i Rincló, jo no en conec tants.
Ja. Jo crec que pot ser quan estem més tristos, parlant d'escriure en el sentit de com a terapèutic o això, estem més rabiosos i crec que hi ha més espai per voler dir les coses. En canvi, quan estàs feliç, com que hi ha menys espai per fer cançons o escriure-les, perquè el que estàs fent és donar-te besos tot el temps, saps?
No tens temps.
No tens temps, perquè t'estàs morrejant tot el dia.
La felicitat t'invadeix.
M'entens?
Molt bé.
Aleshores, però jo crec que la felicitat també és matèria literària, ha de ser una matèria literària brutal, saps? Què passa? Que jo crec que hi ha una cosa, que hi ha un llibre de George Steiner que en parla, que és la tristesa intrínseca de l'ésser humà. Saps? Que és, perquè sempre hi ha un fons de tristesa en nosaltres, per molt feliç que siguis, no? Quan te poses a pensar en el món, o quan mires en el cel, que al final hi veus negre, no? Per què és això? Aleshores, jo crec que les coses pues, més oscures, més filosòfiques, més irresoltes, mos generen una espècie d'interès diferent a la gent que li interessa en arribar a aquest nivell de profunditat, saps?
Continua sent una rapsoda? O ara que ja el tens publicat els poemaris de la gent?
No.
O si te convida a una festa de Clàudia Darder,
van
sí. El poemari sota el braç i pot ser recita alguns versos de com una cussa.
Sí, si volen i jo també estic alliberada.
Sí. Sinònim de si estic amb ganes, no?
Sí, perquè també és una cosa que me fa molta... És a dir, no me fa vergonya el que dic, sí que me fa vergonya el fet de la presencialitat. Que jo faig teatre, he recitat moltes vegades, he moderat moltes taules, però és una cosa que me costa encara posar-me davant la gent, fer el que sigui. Però vaig recitar l'altre dia cada ratjada, en el Dia Mundial de la Poesia, i me'n vaig a València dia 26 d'abril a recitar també. Vull dir que sí, està començant a... Començarem a fer volar versos, clar que sí. Amb cap problema i amb moltes ganes de que... Bueno...
Descampar sa cursa.
Descampar, de que sí.
És així.
De que la gent me digui també que troba, no? Perquè
clar.
Tots els que l'heu comprat, per favor, envieu-me un DM i contau-me coses. I això... No ho sé.
També t'ha anat ben de la mà d'un editor i de persones que t'han acompanyat durant tot aquest viatge i aquest
sí,
procés
que,
de creació.
Si no, jo és que no ho hagués fet. Si no hagués estat per en Joan Tomàs, per en Miquel, per allò, evidentment, i finalment, si no hagués estat per en Pau, jo això no ho hagués fet. També un detall petit, no? Però en Sebastià Portell, el president de l'ELC, jo hi va haver un moment que no sabia què fer, no, perquè no sabia si publicar o no, perquè... No saps si te fiques a un lloc on...
Sí. Estàs parlant d'intrusisme?
Sí, estic parlant d'intrusisme, però jo no sóc una persona que cregui molt en l'intrusisme de vorada, no sé que hagis d'anar, que siguis un metge que t'hagin d'operar a obert, no? És a dir, crec que hi ha coses que la gent senzillament pot fer i pot aprendre a fer, una cosa que són oficis, que els aprens i no necessitem la titulitis que hi ha avui en dia.
Síndrome de la falsa impostora seria més en aquest
seria
sentit.
Seria de la falsa impostora, exacte. Sí. On era? Ara no sé.
No.
Ja t'he dit que tenc esconir un poc adobar.
No te preocupis.
Ha quedat prou clar.
Darrers versos de Clàudia Darder.
Te pot llogar per venir a recitar.
Com una cussa.
M'agrada quan queden la teva veu.
Publicat per A Dia, parlant no, de com se transforma el jo poètic durant aquest poemari. La fe és un gran núvol que va caminant de forma, de lloc de velocitat, que ens manté clavats dempeus en la mirada al cel, a recer de l'horror, la culpa, la gola, l'enveja, condemnats a ignorar la bellesa intrínseca dels desitjos d'un cos que frega la pell nua a la terra humida, que clava els dits al llim, que enfonya el cap cap al centre, cercant el paradís que sempre ha estat l'infern. Clàudia Darder, ha estat un plaer, desconeixia, tant de bo aquest alter ego poètic, quan varen coincidir, el que s'hagués estat veure una micona més. Suposo que ses converses...
Què vols dir, que era molt dolent?
No, però ses converses haguessin estat molt més profitoses, estimada. Jo és que ara, des que t'he llegit, estic regirat. Només diré això.
Bé, estic contenta. Ara ja calla, que ja vull com anem. Però és vera que per molta gent que... És a dir, a vegades, per suposes que la gent ho sap tot de tu. saps? I jo crec que aquest llibre ha estat una sorpresa per molta gent que me coneix, però no tant, no? Però, en canvi, per tota la gent que m'estima moltíssim i que està fa molts anys que està a la meva vida, que ja ha estat des de sempre, no, ha estat una sorpresa. Ha estat un, per fi, més normal que esperaves de tenir-ne 40, saps? O 50. És com, sí, sí. Aleshores, bé, res, gràcies per convidar-me.
I que a part del llibre, na Clàudia Darder, com que és una dona moderna, ah, sí, ha fet merchandatge i ha fet postals amb una fotografia de Naina Maria Cantallops Cifra, que he de dir que penso que és un punt de llibre meravellós.
Sí, és una foto de Naina Maria, que és fotògrafa, amiga meva tota la vida, i que, bé, m'encanta la seva sensibilitat i aquesta foto d'aquestes dues taronges, o aquesta taronja i pell de taronja, molt va anar molt bé per... Sí. A més, conjunt amb la col·lecció aquesta d'ossos de sol de dia, vull dir que sí, sí, està molt bé. Gràcies.
Ha quedat preciós, sí, això. I de, com una cursa de Clàudia Darder, moltes gràcies.
A vosaltres, i ja m'ho canviaré un dia que estigui...
Sí, no, ho has fet beníssim. Més, no,
gràcies, estic contenta.
Tres ràdios, cultura.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Xerallai. La paraula en desús és xerallai.
Marotades i marotismes, amb Joana Marató.
Per rebre l'alegria dels dilluns, que és na Joana Marató. Com estàs?
Bon dia, estimats. Què tal?
Ben
què tal?
Tornada.
Com estàu?
Molt bé. Estàvem una setmana curta.
Curta i de moltes de coses, sí, eh? De fer panades, de fer rubiols, d'anar a processons, qui viu d'anar, òbviament. I avui, a Marotades i Marotismes, venim amb una frase d'aquelles que poden semblar senzilles, però que amaga més trampes que un calaix de sastre. Mai diguis mai.
Capítol 162. Mai diguis mai.
I doncs sí, mai digueu mai, perquè siguem sincers, qui no ha dit alguna vegada allò de jo mai faré això i patapam? Dos anys després, o manco de dos anys després, allà estàs fent exactament allò que havies estat segur convençudíssim o convençudíssima que no faries mai perquè no anava amb tu la cosa, perquè era una coonada, perquè era ridícul o perquè estava lluny del que tu pensaves, senties o crees. Qualque confessió, ja d'entrada vos ho deman, Xisco, Nadal i Margalida Mateu, alguna vegada que un jo mai hagi acabat amb vosaltres de cap o de capoll cap per allò? o de ser ràpid. Segur que n'hi ha moltes.
Un momentet. A mi, amb aquestes exigències, a les 5 i 38, troc que no cal.
Però això també a vegades és quan té més... Ara jo ja no ho dic jo mai, per si un cas. Però a vegades, quan té més jove, diu jo mai.
Jo, per exemple, sempre deia jo mai acabaré amb algú més jove que jo.
I patapam.
I patapam.
Patapam.
I el meu ropit en té 7 manco d'anys que jo.
Que ja és. Ja n'hi ha. No que sigui 20 anys, però...
No, però, per exemple, a mi sempre m'havien agradat els homes més grans que jo. Suposo que per aquesta maduresa que jo sempre he atresorat, em va relacionar millor amb gent que en sa que m'aduia 5 o 6 anys per sobre que no per sota, però hi ha vegades que és univers...
Sí, en el món de l'amor és complicat.
Clar, crec que era John Lennon que ho deia, que els plans són allò que tu fas mentre el bon mentre Déu t'envia una altra cosa. I el, no, és així.
Els plans en l'amor són mal de preveure, però moltes altres coses. Però bé, vos demanaré, o vos faré la pregunta una mica girada al revés. Per on no passeu? Quina bandera vermella o línia vermella sabeu que no passareu mai? Ho dic perquè això queda gravat i per ventura d'aquí un parell d'anys ja vos puc dir patapam, patapam.
Vull creure que és drets humans.
Sí, exacte, la línia vermella està
no, estem, però... estem xerrant de coses vostres, de coses vostres. Jo mai, que sé jo.
Els drets humans?
Val, d'acord. Bé, doncs ja
però
està.
Però jo que sé, coses meves, supos que
mira,
mai...
Mira, per exemple, en Xisco diu, jo mai tindria un ca.
Exacte. Jo penso que mai faré cap oira. Però qui sap, si d'aquí un any vaig a fer una volta per part de la mà, conec un grup de cap oira que me conviden, o penso que mai me faré trapezista. Però no ho sé.
Bé, anem a posar exemples, així, i per aventura fins i tot me podeu ajudar, perquè fem una llista, si vols semblar. Vinga, jo he dit la primera. Jo mai me faré TikTok o Instagram. I jo aixec la mà perquè jo vaig dir que no me faria mai Instagram i en tenc un i tot el dia el mir. I molta de gent que diu això com jo té més vídeos que un canal de cuina. Jo no en tenc molt de vídeos. Jo mir més que no faig.
És que... Això és un clàssic. Quan va sortir... Sí, però això és un clàssic. Quan va sortir mòbil. Jo mai tindré mòbil.
Però això, Margarida, fa 25 anys.
Clar, però és que això, cada vegada que surt una tecnologia nova, TikTok, jo mai tindré TikTok, jo mai tindré. Jo mai faré això.
Mira, això del mòbil me recorda molt en el meu amic Jordi, que quan tothom tenia mòbil, ell insistia en dir que mai tindria mòbil, i ara està tot el dia...
Jo t'he de dir una cosa amb això, també tenc una cosina que sempre de que no volia mòbil, era una cosina un poc més petita que nosaltres, i nosaltres sempre anàvem en banda, en grup, i nosaltres li varen comprar el mòbil a ella, val? I han passat 25 anys i segueix sense tenir o utilitzar WhatsApp, sense tenir Instagram, sense tenir... Vull dir que es fermen segons quines coses.
També t'he de dir, tu has de dur el teu caràcter d'outsider fins a un cert punt.
Bé,
quan busques aquí... això t'aïlla del món, arriba un punt que dius... potser mos on de repensar.
Des d'aquí una salutació a la meva cosina Esther, que fort i no em moguis, ella per segon que no hi passa, però bé.
Que aguda,
Esther. Esther nostra. Ara parlava en Xisco de l'amor i jo també crec que és un clàssic aquest exemple número 2. Jo mai tornaré amb aquesta persona. I després només em queda per xerrar. Supos que, Xisco, de les teves 50 millors amigues, n'hi haurà qualcuna que t'haurà dit aquesta frase.
Li ha passat a 30.
A 30 d'elles.
De les meves millors amigues, per tant.
Fixa't tu.
Clar, el que jo mai penso que ja n'has après, el que mai has de fer és criticar la parella d'una amiga...
Exacte.
Fins que no hagin passat 2 anys. Passats els 2 anys, que sap que no hi tornarà, o el manco ja hi ha com a indicis de que aquesta relació no revifarà, és quan li pot dir que era un bossot, que va consentir coses que no tocava, etc. Perquè la química de l'amor, de vegades n'hem parlat en aquest programa, te deixa el cervell nedant com un xup-xup d'hormones que tu només veus per aquest ésser estimat. Bé, una mica com el poemari que ara comentàvem d'Anna Clàudia Darder, que hi ha un moment que quan t'obsessiones en qualcú ja te poden dir allò que vulguis, que tu només veus per aquesta persona. Per tant, si no te vols barear, l'únic que va fer és com aquestes dones que t'acompanyen en el dol, s'exploradores d'un temps. L'únic que pot fer...
Que ploren fer, en tu,
exacte,
ja està.
Pots allà per quan t'hagis de plorar i ja seràs allà per quan t'hagis de riure.
No, i això t'ho com, perquè, a més, moltes vegades, com a tens la roca per conhortar...
Clar...
criticam en aquella persona perquè vegi...
Perquè tu ets bona per això. I clar, a tu t'ha passat.
Que ha fet bé de deixar-ho i l'has reconfortada...
Sí, però tu no comptes en el factor horitzontalitat, que hi ha coses... És a dir, un pic... que has estat en horitzontal i ja has viscut certes coses amb una persona i tornes encara que no vulguis.
Bé, exemple número 3, i aquesta és com molt genèric, però entendreu per què ho dic. Jo mai menjaré sushi. Quantes vegades jo això no em vull, això dic el menjar o en xisco de la capoeira, no? I després resulta que te converteixes en un expert menjant màquina i guiris i en sap més que ningú. Llavors no menges bulbars, però bé, de menjar japonès en sap molt, no? És una mica allò de no voler, i llavors quan t'estàs...
Jo feia segles que no menjava sopes mallorquines de bomara, i n'ha fet avui.
I t'ha agradat?
M'han encantat.
És que són boníssimes.
Ha estat tornar a tenir 12 anys.
Exacte. I fa tanta estona que no menjava,
No, perquè de petit em menjava, me'n record, i és aquell... Sí, i a més, només m'agraden les sopes de bomara.
Perquè me la Mariu fa molt bé. Bé, la gent també ens ha volgut dir la seva, molt ha volgut fer qualque reflexió sobre aquell jo mai, han replegat un parell de testimonis que els mai, i en el final patapam. Escoltant, si vols, som la primera de tot, en Xisca, que ho tenia clar en termes de maternitat.
Jo mai tindria fills. Bueno, pues ara tenc un nen de 12 anys. Sa vida... que dona moltes voltes.
Clar, sa vida dona moltes... I riu ella. Sa vida dona moltes voltes i al final ha acabat tenint un infant i supos que ara tampoc ho canviaria per res del món. Més termes o més coses referides a Samó. Na Roqueta, la Magdalena nostra, que també m'ho ha volgut dir la seva, i diu això. En el final ha passat pas tu, papallà, vol dir,
Jo deia, mai en sa vida podré viure a una casa que dongui la mà. I pum, vaig trobar un inquero que tenia llogat a Plaers de Muro. I on som? Ben davant la mà.
Ben davant la mà, ella, que també no és cap sacrifici, Magdalena, per favor.
T'anava a dir.
Ja m'ho agradaria.
Però que hi ha coses pitjors en aquest univers.
Saladina per les persianes.
Exacte, per la humitat i roba i desferros. Però bé, després hi ha coses com més banals, no? D'aquelles que dius, ai, jo això, jo me n'afluix. N'Antònia se n'afluixava. I mira d'ara.
Jo sempre havia dit que mai me faria un skincare i ara no me'n puc anar a dormir sense fer-me-la.
Ara cada vespre ella se posa les cremes, s'embatuma, van donar-se a geure, perquè clar, mos han de cuidar a certa edat, si no volen tenir rues, eh? Però bé, o com a mínim per una mica no passa res, però també per una mica d'hidratació, no? Que no tenir la pell que mos estira. N'Antònia també, mira, com en Xisco, no vol dir cap animal a casa seva. Què li ha passat? Què li ha passat a n'Antònia? Doncs escolta-la.
Jo sempre havia dit que no tindria animals a casa i en 2 mesos m'he trobat amb una tortuga cega, un periquito que no pot volar i un hàmster que li falta una cama.
Mm. Això li passa?
Això és un clàssic.
Home.
No, perquè li passa?
Entre no vol animals i ser el doctor Dolittle, troquea. Hi ha una gamma de grisos aquí al mig, estimada Antònia.
Sap què passa? Que en Antònia, a part de tenir 2 fills, comparteix vida amb una persona molt animalista. I què passa? Que quan aquesta persona animalista se troba qualque animaló en males condicions pel carrer, doncs l'acull. O sigui, ella s'ha vist abocada en això, a tenir animals per casa i a curar-los. Però bé, també, no sé si sacrificar o no, en el final els acabes estimant. I na Marina, parlant de temes de maternitat, ara que parlaven de maternitat, també tenia molt clar una cosa que no faria en les seves filles. I d'ara mireu-la.
Hola a tots, i de mirar-lo, que jo sempre he pensat que no faria mai seria donar-li sucre a una nina d'un any, perquè amb sa major no ho vaig fer, de fet vaig tardar bastant en que el provés per primera vegada, però ja sa segona ja és una altra cosa. Ja m'he botat totes les normes i he acabat fent lo que vaig dir que mai faria. Però bé, estar viva, en perfectes condicions i feliç de sa vida, d'haver tastat aquesta delícia.
Jo mai he desitjat fer un petó a la Judit i afegeix. Jo mai he desitjat que deixés el seu marit. Puto Héctor. Tothom em mira i ningú veu.
Ai, que m'agrada aquesta cançó d'en Joan Daussà i que de veres allò de jo mai he desitjat una persona, i diré un veu alta, una persona a qui no pots tenir, no? A qui per ventura tens aquí prop, però que està amb una altra persona.
La primera passa per oblidar-lo.
A què?
Dir-ho en veu alta
és
la primera passa per oblidar-ho.
Ai, que complicat,
Xisco Nadal. Sí, sí.
Però per què mos passa tot això? Perquè el mai és una paraula molt valenta, però que sa vida mos du a tirar-mos-hi de cap, de capoll. És com una paraula com a molt traïdora, en el final. Canviar, madurar, mos adaptam. I el que avui sembla impossible, demà pot ser una opció raonable o inevitable. Què en penseu? Penseu que, en general, és que som molt fluixos, que caim massa aviat en temptacions, que no tenim criteri, que no tenim paraula o no tenim seny?
Lo que no tenim és edat. És que no ets el mateix es mai des 15, no és el mateix des mai, que es mai des 20, que des 30, que des 40. Perquè tu has d'evolucionar com a persona.
I que no està malament evolucionar.
Quedar-te enrocada a un mai de 15 anys...
Està malament.
L'únic que demostraria és que estàs un poquet trabucada. I ho pots estar, però per altres coses. No precisament per això. Evolucionar, jo crec que marca el fet de créixer com a persones.
Mira, ara m'envien un missatge i me diuen jo mai vaig dir que jo sempre de que jo mai tindria Tinder, ara en tenc un. Bé, també no passa res.
Poden donar noms.
No poden donar noms. No ho poden donar sempre tot. És que si
però és
ara...
que les circumstàncies vital canvien.
Ja, però aquesta persona la podrem convidar un dia perquè m'ho xerrés
sí?
Tinder.
Si vol venir, jo te diré qui és. Però ara no sé si puc dir nom. Ara no la vull destapar.
No. Saben que és una dona. No la vols destapar.
És una dona, perfecte. No la vull destapar. Okay. Sempre, mirau que sempre dic el nom, però ara vull ser una mica prudent. No sigui cosa. Bé, millor. La veritat és que he pensat molt en tot això i en el final no sé si hem de fer un poc com a Zoer, un poc allò de Carpe Diem, un poc allò de o ara o mai. És ara o mai. És ara o mai. I ara aquí... Vinga, me diu que sí que puc dir el nom, però només el nom. Marga. És na Marga?
Molt bé, Marga.
Estàs convidada a venir tendre'l si qualque dia vols venir, que m'ho diuen ells, la Margalida.
Sí, perquè m'ho interessa molt aquest tema, que m'ho expliquin com funciona...
Quan vulgui, té les portes obertes...
Experiències...
Casa.
Exacte. Bé, jo vols dur encara més coses, eh? Ara, una curiositat marotística al respecte de tot això. El cervell humà té una tendència molt curiosa. Quan deim allò de mai faré això, en realitat estem marcant una petita frontera, però també li estem donant molta d'importància. I què passa amb les coses importants? Exacte. I que vam tornant. També vols dur un moment de filosofia de bar. El mai és una manera de protegir-nos, però també és una manera de limitar-nos. Per això, la saviesa popular ja mos adverteix, millor no parlar massa fort, que la vida té un gran sentit de l'humor. Allò que per ventura dius això, és impossible que jo me passi d'or. En el final, la vida t'hi du. Per tant, i aquí la conclusió del dia, d'aquest marotades i marotismes d'avui, prèvia Setmana Santa, per cert, si alguna vegada te trobes dient jo mai, atrobo-vos un momentet, mirau el cel i digau, bé, mai tampoc fa falta posar-nos així. Perquè en el final, sa vida és això, una col·lecció de mais convertits en... Qui m'ho havia de dir?
Si el recel apaga el món amb el seu crit, mirant el cel on tot és pàtria, ballarem amb les estrelles i el desig. L'amor és l'única bandera. Malgrat el temps, no esperes, s'ha de saborir el camí, decidir per sempre i sempre.
I amb aquesta cançó que se titula Que no s'acabi mai... Vols dir que adéu i que vos vagi molt bé les panades, els rovioles, les formatjades, els flons i tot allò que mengeu per Pasco. I no només això, les processons, les pancaritats, que hi ha moltes pancaritats a tots els municipis, tot allò que vengui.
I sempre que dilluns qui ve és festa, així que...
No hi serem?
No, mos trobem d'aquí 15 dies.
I d'una besada a tots.
Bones festes.
Adéu.
Fem una petita pausa i arriba la música.
Tres ràdios. Participació.
Entre embolivetes els dies de Pasqua en nosaltres. Descobrirem com celebrar Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós, na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
El Guateque Musical.
Posam un poquet de música per acabar aquest programa, avui dedicada a Celine Dion, xiscom.
Així és, perquè tal dia com avui, en parada 1968, naixia al Quebec na Celine Marie Claudette Dion. I per celebrar-ho, serà la protagonista de la nostra selecció musical. I l'encetarem amb la cançó més icònica d'aquesta cantant, tema principal de la pel·lícula Titanic, Oscar, millor cançó original i Grammy a la gravació de l'any.
Love va ser el primer número 1 a Billboard i una balada que va consolidar-la internacionalment.
Because You Loved Me forma part de la banda sonora de Up Close and Personal. Va ser número 1 als Estats Units i Premi Grammy a la millor interpretació vocal femenina pop el 1996. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall.
It's All Coming Back to Me Now, produïda per en Jim Steinman, és una de les interpretacions més intenses de la seva carrera. I sona així. And you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. When I touch you like this and I hold you like that, it's so hard to believe but it's all coming back to me. Un altre dels èxits de Celine Dion és la versió de All By Myself d'Eric Carmen, en què va destacar pel seu final vocal espectacular.
Moment ara per I'm Alive, tema més optimista i pop molt associat a la seva etapa dels 2000.
Com a bona quebequesa, Celine Dion també canta en francès i va representar Suïssa en la cançó Ne partez sans moi i, de fet, va guanyar el Festival d'Eurovisió. Un punt d'inflexió que la va projectar internacionalment. Vous, qui cherchez l'étoile, vous, qui vivez en rêve, vous, héros de l'espace, plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. Que m'agrada la tapa francesa de Céline Dion,
I com se diu la següent cançó, Xisco? Com se titula?
La següent seria Por qué tu me mancor?
La seura nàzit en francès, escrit per Jean-Jacques Goldman i fonamental per entendre la seva carrera fora del mercat anglosaxó.
Que l'on se gâche. Je veux que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton.
I tanquem ja la paradeta amb Think Twice, un dels seus temacles especialment exitós al Regne Unit, on va ser número 1 durant setmanes. Baby, think twice for the sake of my love.
Panxa plena fins avui, que vos heu acabat tot, que m'he vist.
No. Jo només he menjat una panada i mig cremadillo.
Ja una panada petita, de sobrassada i mel.
Tothom s'hi ha fuat,
I cremadillo i un coquerrai.
Tot això que he menjat
no per aquest ordre.
S'ha d'estimicat, Xisco.
Gràcies,
Toni Cardell,
també,
panxa plena. Fins demà, gràcies.